És el nostre temps de família des de el Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Una qüestió molt òbvia. Per què hi ha persones que miren els ulls quan parlen i per què hi ha persones que no miren els ulls quan parlen?
És cert, ja, és així.
Perquè de petits persones... també ens passa, això?
A veure...
És una adquisició de més endavant?
A veure, la mirada és una forma de connexió. No? Connectem amb
molt,
la mirada.
Molt potent, no?
Molt potent, molt potent. Aleshores, hi ha molts motius pels quals... Hi ha persona que té... Normalment, per exemple, s'interpreta com a senyal de franquesa.
Qui mira,
franca,
qui mira els ulls...
No? Exactament, que no amaga, no? Que és que, perquè, clar, si mires els ulls, mires, però també ets mirat. No? És a dir, és una mirada recíproca.
Sí. I que obliga, d'alguna manera, també... aquelles persones que en una situació difícil li diuen al seu fill o la seva filla o la seva dona o al seu home, mira'm a la cara.
Sí. Per què? Perquè justament, perquè vol una connexió...
Això d'aguantar la mirada, eh?
Aguantar la mirada i connectar amb la mirada.
D'acord.
Connectar amb la mirada, perquè allà realment sabràs com l'impacte o què estàs sentint. És cert que en nens, en adults també, però molt més en nens, el defugir la mirada, no és defugir-la, és el no fixar-la, el no mirar...
D'acord, el no mantenir-la, vols dir?
De vegades ni la posen, eh? Miren cap a una altra banda.
Ah, d'acord.
És un signe de la seva inquietud i de... potser divinament un signe d'angoixa important.
Això val en petits i en grans?
Sí, més en petits que en grans. I tot.
Més en petits que en grans?
Sí. En els petits tot té més significació perquè és una etapa de construcció. Això és una construcció mirant cap a una altra banda.
Sí, d'acord, però t'ho preguntava per si d'alguna manera tenim, o almenys aquest concepte de si no em vol mirar la cara és perquè intencionadament no em vol mirar. I quan parlem de nens petits, hi ha intenció o no hi ha intenció en mirar o no mirar a la cara?
El que no sempre hi ha és consciència de per què.
D'acord.
Ni de vegades consciència de que ho fa. No se n'adona que no està mirant. I de vegades als pares els costa d'adonar-se que el nano no mira. El qual té molt a veure amb la mirada dels pares. No? Perquè ja diu alguna cosa d'uns pares que no han vist que el seu fill no mira.
És
diferent quan en una situació puntual i concreta un nano no vol mirar, no? Perquè justament, o perquè s'hi sent, no? Perquè, o sigui, en la mirada també t'exposes, t'ensenyes, no? Aleshores el nano potser no vol sentir-se mirat ni vol ensenyar perquè o té vergonya o, o se sent culpable
o
vol amagar alguna cosa.
O sigui que és cert, ens comuniquem amb la mirada també.
Moltíssim. Mira'm els ulls i digue'm que no m'estimes, no? O digue'm que m'estimes. Però la mirada és molt important. És molt important que fa, diríem, i la mirada, no sé, no per internet, sinó la mateixa mirada en una videoconferència.
Cert que no ho podrà ser mai, eh?
No.
És a dir, podem veure una cara a través d'internet, però una mirada no.
Però és notable com... Clar, i tens una intuïció de la mirada,
sí,
no és la mateixa mirada que estan en la presencial.
Perquè, anem una miqueta més enllà, es pot parlar, una cosa és l'expressió de la cara i l'altra l'expressió de la mirada?
Forma part de l'expressió de
la
cara, però la mirada és...
És una altra divisió.
Sí.
És una altra divisió.
Efectivament.
D'acord.
Efectivament.
D'acord, ho dèiem perquè hem començat pel plor. Vam començar pel plor.
Sí.
Que, evidentment, el plor no pot sortir de cap altre lloc que no siguin els ulls, que són els responsables de la nostra mirada, també, o els protagonistes de la nostra mirada.
Interessant.
I per tant, els pares poden ser capaços de veure que hi ha uns ulls a punt de plorar.
Sí, també.
També,
és cert.
També,
és cert.
Sí?
Sí, es veu. Ara, en aquest cas és més, em sembla, és cert que les llàgrimes surten dels ulls, o surten pels ulls.
Ulls.
Però no surten, no surten dels ulls.
No, surten de l'ànima, diguem que surten de l'ànima, vaja.
Seríeu de posar un òrgan atribuït, seria el cor.
Exacte.
No? Surten de l'emoció. Però sí té molt a veure la mirada en el sentit del que nosaltres, i com vam titular el de la setmana passada, la interpretació del plor. Aleshores, en la interpretació, la mirada
és fonamental.
És fonamental. Perquè és, o sigui, la mirada, i quan tu deies el de la cara, està a l'alçada de... a veure, és un sentit, no? Òbviament, la vista, però la mirada és molt més que la vista. És, mira... Llegia en el National Geographic, que ara ha fet 125 anys, han fet un sobre a l'etapa surten els neandertals, no? I perquè estan fent una experiència molt interessant fa anys, que és estudiar el genoma humà per descobrir que hi ha cromosomes del neandertal, és a dir, que han hagut creuaments freqüents, no? Perquè al punt que avui dia hi ha... Sembla que els únics que no tenen cromosomes de Neandertal són els que estan al sud del Sahara. O sigui, són els que mai van arribar a sortir d'Àfrica.
Okay.
Aquests no tenen res de Neandertal. Els que, pel que sigui, algun ha marxat allà, tots acaben tenint alguna, o acabem tenint. I total, que feien, intentaven reconstruir el Neandertal... I fan, no sé com es diu, no són dibuixants, però són paleontòlegs creatius que intenten recrear la imatge, no? I aquest el fa amb pintures,
sí,
i amb plumes i les orelles guarnides, no? Clar, i té que explicar per què fa això. Diu, perquè si és veritat que els importava la imatge que tenien, és a dir, els ser mirats pels altres, segur que tenien llenguatge.
D'acord. Si els importava la percepció que els altres podien tenir d'ells,
sí,
segur que tenien llenguatge.
Sí.
Segur que es comunicaven d'alguna manera, vaja.
És a dir, és donar-li tal dimensió simbòlica,
què?
No? Aquesta qüestió de la mirada, que diu, ho poso aquí com equivalent a la presència del llenguatge. És a dir, els neandertals parlaven perquè tenien plumes, perquè tenien una imatge que donar i en la que es fixaven també. No?
I sí que és cert que, vaja, ens passem bona part de la vida tenint els ulls com a referència de moltes coses. Quan neix un nen o una nena, mirem els ulls. De qui són els ulls, de quin color són els ulls, a qui es pot assemblar, quins ulls més expressius que té, quins, sí, ulls, exacte, més grans, quins ulls més petits, els ulls i la mirada
ulls,
són
sí,
d'això, no?
Els ulls i la mirada.
I la mirada.
Són dues coses.
Dues,
no?
Coses.
De vegades també es parla de la mirada, no? Més fixa, més penetrant, més dolça, inquisitiva.
Inquisitiva, sí.
No?
És moltes... a dir, definim moltes maneres de mirar.
Sí. Mirades dolces, mirades dures, mirades reprobatives.
D'acord.
No? Això que es deien els pares abans, amb una mirada, no calia que et diguessin res més. No?
Cert,
res més, perquè
cert.
La mirada ja havia dit.
Ja havia dit.
Ja havia dit de tot.
És cert, això, eh?
És cert.
Això continua sent cert,
això continua sent cert, i diríem que en aquest sentit la mirada està al nivell de l'escolta. Diríem, a l'altre l'escoltem i a l'altre el mirem, no? I ens hem de sentir escoltats i mirats per l'altre.
O sigui que la mirada pot tenir un poder
immens. Sí, té poder. Per què? Per sobre, diríem, sobre la subjectivitat. És una manera en la que subjectivem el que veiem i el que sentim. No, en la seva funció expressiva i en la seva funció interpretativa,
o sigui,
de saber.
O sigui que algunes persones poden expressar més a través de la mirada que no a través de la parla, per exemple?
Sí.
Sí,
sí. Sí,
sí.
I tant.
D'acord. I quan un nen o una nena està en un cotxet de criatura i la porten els pares, i recordem aquella escena amb la qual acabàvem la setmana passada, dels pares amb el mòbil, etcètera, etcètera, esclar, reclamar l'atenció amb la mirada no... O sí?
Els nens?
Els nens.
Sí, tant, sí. Tant. Si tu pots sentir que tens una mirada clavada al clatell i és un nen que t'has de penetrar en la mirada perquè li facis cas, perquè la tinguis o perquè el miris. Perquè el miris. A veure, justament, sobretot en moments en què el llenguatge és... Ells són... A veure, com dir-ho? Ells estan... immersos dintre del llenguatge, però no com a agents del llenguatge. No produeixen llenguatge. però estan absolutament... Per exemple, l'alegria, ja és una disquisició, eh? L'alegria amb la que els nanos comencen a fer servir paraules... I de vegades, o sigui, fiquen de més, no? Però volen fer... I, bla, 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 i cada tant fiquen un bla, bla, bla pel mig perquè quedi, que es noti que estan dominant el llenguatge i dient coses i expressant per la via del llenguatge, com ells saben que fan els demés, els que ja el dominen. O sigui, tenen llenguatge, però no poden fer servir en el sentit d'expressar en paraules. Aleshores, la mirada és fonamental. El plor... També. El plor té valor de llenguatge, no? En certa mesura. Sí. Però la mirada també. I miren si els miren i diuen coses i escolten coses o entenen, interpreten coses a partir de la mirada que reben. És a dir, el nadó no és un gosset que tu el treus a passejar i si tens el Walkman posat, el Walkman. Els auriculars posats.
De quina època m'està parlant?
Exacte.
Quan vam començar la secció, no pas d'ara.
D'acord.
Què veuen? Què veu un nen o una nena? Veuen els pares?
Veuen com els miren.
Per això és que, com que abans deies això,
sí,
veuen com els mira.
Clar, és a dir, un nadó que ve passejant, fixa't, a més és interessant perquè els quan més petits són, cap on mira el nadó? Mira cap a la mare. No mira cap a fora. Uh-huh. Quan són més grandets, que van al cotxet, aleshores sí, van girats,
comencen, sí.
Ja van cap endavant.
Sí.
Ja miren cap endavant.
I els pares diuen, no para.
Exacte. Exacte, perquè a més volen.
Va descobrint,
no?
Aquí està. Tot això, no?
Però... Va mirant.
Va mirant
tot el que hi ha al voltant. I descobreix, per via de la mirada, coses que l'envolten. I veu, no només coses, veu situacions humanes, interrelacions, accions...
Veu de tot, no?
Veu de tot.
Veiem de tot, vaja.
Sí, però també es veu com el context simbòlic de les, no, de les coses que passen, no? Està enfadat, és maco, és bo, és dolent, no els hi crida l'atenció els objectes que tenen, però no és només una qüestió d'objectes. També, per això dic, vincles...
Aquells pares que poden pensar, bé, de què se n'adonen o de què no se n'adonen? Que suposo que això és difícil de... Vaja, no sé, de valorar. De què es pot adonar o de què no es pot adonar un nen o una nena davant de determinades situacions que bé que veu, i algunes d'elles sí que li provocaran o li poden provocar una determinada reacció, o d'altres potser no. Com diuen alguns pares, se n'adonen de tot encara que no ho sembli, o com diuen d'altres, no, deixa que ja arribarà el moment en què...
Estan molt més a prop de que se n'adonen de tot que no de que
no, que no, de, que,
de, que no
de que això passi de que... sense cap mena de...
Exacte. O sigui, parlar davant d'un nen,
sí,
vull dir, és, i pensar que no està entenent, vull dir, és realment saber molt poc o adonar-se molt poc de lo que és un nen.
D'acord. Una altra cosa és que ho entengui a la seva manera.
Exactament. Però diríem, l'efecte de base que ja hi ha,
sí,
l'entenen. Per exemple, el vincle que hi ha entre adults, no? Es troben amb un amic de la infància,
sí,
que el nen no coneix de res.
Exacte.
I només de veure
uns pares,
sí,
no?
Sí,
us amb
el pare o la mare s'hi troba pel carrer una amiga,
sí, sí,
un amic,
no?
I el nen no l'ha vist mai aquest amic, ni n'ha sentit a parlar ni res, però només de veure les reaccions del pare o de la mare, la forma, ja sap que hi ha tot un efecte, que aquella persona és significativa en la vida del seu pare.
Ho sap.
Uf, i tant. I es pot posar o gelós, o content, o, no? o voler posar-se pel mig, o també ser alguna cosa per aquell senyor o aquella senyora. No són indiferents per res. La curiositat infantil és immensa. Són molt, molt tafaners. Volen saber. Ara m'ha vingut la qüestió de la mirada. Es veu que els gats també, o sigui, els gats de vegades es fiquen en unes situacions terribles perquè volen veure, volen saber, i s'hi posen en llocs que després costa de sortir. O si deixes la porta oberta a casa, et pot aparèixer un gat a dintre casa tranquil·lament.
Uh-huh.
Un gos no sé si ho faria, o ve buscant menjar, però un gat ve mirant, ve tafaner. Els nens ho són moltíssim. pel món que se'l volta, però sobretot per les persones a les que estimen o que els importa, i volen saber. Que és un intent també de dominar una mica el món que els envolta, no? És un afany de saber, per exemple, no sé si s'agrada molt repetir
i de saber que no són els reis de l'univers.
Això no s'agrada gens.
Això no s'agrada gens, eh?
No, ells
que hi ha més persones al voltant dels pares, que hi ha més persones...
Sí, això els agrada però no els agrada. Sí, les dues coses. És una cosa que han de suportar. Per això, per exemple, aquesta seria un motiu per saber, no? Per què li importa tant aquesta persona, si ja em té a mi? No? Quina cosa més absurda, perquè sí, a mi sí. Aquesta persona no m'interessa gaire.
Per res, ja.
No, exacte, m'interessa perquè a tu t'interessa. Aleshores, això quan deien del mòbil, també, sí. el problema de l'interès en el mòbil és que també és una imatge d'una mare molt interessada per un objecte, no? Que és aquell, el mòbil, el qual, òbviament, despertarà l'interès del nano. Hi ha una part d'això que és absolutament inevitable, és a dir, la mare o el pare no s'amagaran per fer servir el mòbil. Però diríem... jo el que no és que em preocupi, crec que de vegades hi ha poca alerta, no? O poca consideració, està com molt banalitzat l'ús, com si fos una cosa que hi ha de rebut, que no hi ha res a mirar, i això en general no és una posició massa constructiva ni massa creativa, no? És a dir, si és el moment d'anar a passejar, és el moment d'anar a passejar, no és el moment de fer servir el mòbil. I el mòbil és terrible perquè és molt capturador, no? Aleshores, si vas clinc-clonc escoltar si missatges
és el,
al
si
mòbil,
és el moment de passejar, és el moment de passejar.
Sí. I el mòbil a caseta, que ara cada vegada és més revolucionari, no? Dius, com sortís al mòbil?
Però,
com pot ser?
Tornem en el d'allò, en la situació. Pares, sí. Poden pensar, veritablement, vaja, que no diré que li importi al meu fill o la meva filla, però afecta tant, el passejaré igual.
Aquí està, no.
No?
No, de cap de les maneres.
Per què no de cap de les maneres?
Perquè justament no és un gosset. O sigui, no és que li hagi de tocar l'aire i el sol, com una planta. No? El que li toca és...
Home, però segurament els pares et diran, home, és que no ho traiem a passejar com un gos, també estem per ell quan tal...
Sí, entre trucada i trucada, entre mirada al mòbil, pàgina... No, és a dir, diríem, hi ha una altra qüestió, que és mirar com mira, què li crida l'atenció, què li agrada, o sigui, fixa't, una cosa que en general passa cada vegada més, no? Que costa d'estar per lo que s'està, sembla que s'han d'estar per tres coses alhora, eh? I en el cas dels nadons és fonamental, o sigui, estar pels nens petits, pels nens en general, i quan més petits encara més, no? Està per lo que estàs i no per altres coses. No, després resulta que els nens no paren atenció. Després resulta que els nens no estan per les coses.
Tot això pot venir d'aquí?
Home, això diríem que instaura mòduls,
una forma de funcionar,
clar. Que no, si més no, a nivell d'experiència, a nivell de connectar o d'experimentar el que és estar connectat amb algú d'una forma sense interrupcions. O sense més interrupcions que les que les
suposo que entre poc i massa, no?
En quin sentit?
Home, no, el sentit que una cosa és estar perpètuament connectat i una altra cosa és que de tant en tant o no.
Sí,
bastant en aquest sentit estricte,
eh? Sí, el que passa és que és difícil.
D'acord.
És difícil, amb el mòbil
suposo que, suposo que té relació amb allò que deies, que és tan absorbent,
sí.
Que no es pot parlar d'estar una mica connectat, sinó que es pot parlar de com defensar-se davant la necessitat de connectar-se.
Sí, sí. Jo crec que és una cosa... Està pel que s'està, i sobretot amb els nens, els nens ho noten molt.
Sí?
Sí, els nens ho noten moltíssim quan estàs per ell. O sigui, si tu et poses a llegir el diari, que diríem que
sí,
també...
No, que era un clàssic d'aquells...
Exacte, fixa't, era més un clàssic dels pares...
Sí.
Que no dels...
Molestis que estic llegint.
Sí. No, no, o sí, ja, ja, sí, ja. Xato, sí.
Sí,
ja te'l llegint igualment, ja, allò, eh? Sí. O sigui, no, sí. No cal dir no molestis.
Para el diari, a diferència del mòbil, vaja, és molt difícil que un mòbil pugui tapar el rostre d'un pare o una mare. Uh-huh. En canvi, el diari sí.
S'amaga.
El diari, evidentment, aquella imatge de les dues mans que agafen un diari, que amaguen el rostre, això és més evident, no? En el cas d'un mòbil, no tant.
És més subtil.
És més subtil.
Però no sé si no està molt més agafat.
Esclar. I com que tenim dues persona. Orelles, vaja, amb una de l'orella... Sí, agafem el mòbil, amb l'altre escoltem la criatura i...
És que és curiós, jo crec que si hi ha mirades i mirades, diríem, la mirada materna és una i la paterna és una,
és una altra.
Sí, aleshores, la distracció de la mirada paterna no té el valor que la distracció de la mirada materna.
Vaja, que la mare distregui la mirada és pitjor que el pare distregui la mirada?
És diferent, sí.
És diferent. Però quan ho dius així és que té un efecte més important que la mare es distregui que no que el pare es distregui.
És que diríem la mare és sobretot quan són petits,
sí, és la mare,
és la mare, és més refugi, és més de qui s'espera ser comprès, no? I ser estimat, ser contingut. Aleshores, si no està mirant, clar, la sensació de solitud o de desconnexió, uh-huh, és molt més gran que amb el pare.
D'acord. Per tant, mòbils amagats quan se sortim els nens. Eh?
Per tant, el mòbil, saber que és una cosa que no és per dir ara et truco quan surti o ara et contesto, em poso a escriure perquè vaig al parc. Pues no, a part s'ha d'estar, diríem, pel que s'ha d'estar, o convé. Més val mitja hora de parc a tope que no dues hores de parc intermitent, que ara soc, ara no hi soc.
El que assegures és que això pot afectar el vincle relacional.
Això, diguem, no és inocuo.
No és inocuo.
No és inocuo i té efecte sobre el vincle. Jo no vull dir que transformi el vincle.
És a dir, combinar mòbil i criatures...
Compte.
D'acord.
Compte. És a dir, o si més no, mira de ser una mica conscients de com es fa. Perquè, si no... Ah, no, a mi no em passa això. T'has fixat si et passa o no et passa? O potser estan els dos i ell diu, sí, sí que et passa. Tu no te n'adones, però ara mateix no portes tres vegades mirant el mòbil. A més...
Cavalcarem la setmana que ve, però una última qüestió d'aquelles que... I si és de la parella el pare el que utilitza més el mòbil i la mare no l'utilitza tant, un dels dos pot pensar, bé, com que queda ella... Com que queda ell.
Sí, però probablement ella també estarà molesta si l'utilitza molt el mòbil.
D'acord, és a dir que hi haurà dos molestos.
Probablement.
El nen i la nena,
sí,
i sí. La mare.
I sí. O sigui, a veure, que les interrupcions... Que el mòbil...
El cas d'un home de negocis amb mòbil.
Sí.
Et dic així per tipificar molt la imatge, de l'home perpètuament enganxat al telèfon i, en aquest cas, la seva dona amb la filla, doncs, contemplant... l'escena.
Bueno, però és que si està fent negocis, està fent negocis. Jo et diria, la imatge d'algú enganxat a un mòbil és més aviat un adolescent, o un jove.
Sí?
Negoci impressionant, això ho tenen per tot. Tenen a la mà,
d'acord,
pràcticament.
Vols dir que aquests joves o adolescents, en el moment en què siguin pares, serà molt difícil que es deslliurin del mòbil?
Bueno.
10 i 43 minuts, divendres que ve, seguim amb aquest fil, però de la importància del mòbil en les relacions amb els fills i filles quan són petits. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.